Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP i IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Comencen a baixar les temperatures. Farem foc a terra i torrarem castanyes. I és que les castanyes constituïen la base de l'alimentació a Europa. Es consumien rostides, seques o en forma de farina, fins que la patata i el blat de moro es van convertir en dos aliments freqüents al segle XVI. Va ser llavors quan van perdre protagonisme de forma gradual en la gastronomia popular les estimades castanyes. Avui en dia les castanyes es mengen majoritàriament rostides a la flama o cuites amb un petit tall a la pell per evitar que rebentin, ja que crues resulten dures, aspres i són incòmodes de pelar. I és que les castanyes, a part de rostides, també les podem gaudir en forma de puré o amb sopa, o amb crema, o amb postres com l'exquisit marron glacé. Això sí, no em dieu que torrar castanyes i menjar-les a la vora del foc no és un acte tremendo.
La fonda amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la fonda de Catalunya Ràdio. Avui tenim una fonda especial. De primer, segon, tercer i postres. Començarem per l'Òscar Gómez, que ens posarà un nou restaurant de la cuina catalana a la Gui Virgínies. Després anirem de congressos de cuina i pagesia. Primer, la Maria Costa, que ens parlarà d'un congrés de les dones del món rural. Després, en Pep Palau, que ens parlarà de tendències en aquest nou fòrum gastronòmic que es presentarà, que es farà aquest mes de novembre. I acabarem parlant de peixos amb en Víctor Pardo. Recordeu que vam parlar la setmana passada de peixos japonesos? Doncs ara parlarem de peixos d'aquí, de la costa catalana. Vinga, va, comencem!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta nova sintonia ja tenim el nostre gastrònom de confiança ben a punt per posar una pàgina més a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep, ben trobat.
Com va això, Òscar?
Doncs va molt bé, perquè avui, ja t'avanço, avui fem una volta per Cerdanya i és tan maca com bé s'hi pot menjar, i avui crec que gaudirem.
A veure, cap a quina Cerdanya anem? Cap a la Mira, que toca, diguem-ne, a la banda francesa, o la que toca més cap a l'Alt Urgell?
No, la que topa més cap a l'Alt Urgell és, mira, anem al restaurant El Tiró, que està a Alp.
Molt bé.
Bueno, potser agafi ben bé enmig de camí, però bueno, jo per mi, com que vinc des de la banda del túnel del Cadí, clar, ho trobo que està més proper al Urgell. Mira, és un restaurant, al capdavant del Tiró trobarem dues dones, que són mare i filla, o filla i mare, perquè de fet és la filla que és la cuinera, que és la Marta Martínez, la que va arrossegar una mica a la mare, que és la Montse Bordet, quan van obrir aquest restaurant a Alp, perquè ells són una família d'origen a la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, però al final, pum, van acabar a muntanya i fan una cuina catalana tradicional, molt ben feta, molt ben cuinada, i sempre, sempre en carta tenen un parell de plats d'ànec, que precisament Tiró vol dir ànec. I aleshores, doncs, és un lloc fantàstic per anar, gaudir de cuina de muntanya, gaudir de l'ànec i, a més, gaudir també del tracte molt, molt, molt simpàtic i molt càlid que dona la Montse a la sala.
Aquesta cuina pirinenca de la Cerdanya, que tenen una bona colla de productes que, escolta, fins i tot allò, si tires una mica més avall cap a comarques, diguem-ne, com la Garrotxa, no els tenim, eh? Com, per exemple, o no els tenim, o no ens els mengem tant, com, per exemple, la xicoïna.
Sí, clar, és que de fet precisament al ser de muntanya realment hi ha un canvi en aquí, sí que hi ha un canvi sociològic i cultural que té a veure amb tot el que mengen i canvia bastant en uns relativament pocs quilòmetres, canvia moltíssim la forma de veure la gastronomia, tot i que evidentment compartim també les bases, els nostres sofregits, els nostres allolis, però sí que tenen particularitats.
A mi m'agrada quan vas a aquestes cuines i hi ha cassoles grosses. Això vol dir que es cuina amb quantitat, però a foc lent, que dic jo.
Sí, fan molt de xup-xup. Ells, a més, tenen una fórmula que és bastant comuna als restaurants de la comarca de Cerdanya, que és una fórmula basada en un menú amb diverses opcions. No hi ha una carta com a tal, sinó que hi ha un menú i a partir d'aquí pots afegir-li algunes opcions que tenen un petit suplement, però menges molt bé de preu i gaudeixes molt, la veritat. Mira, vam menjar una crema de tardor feta amb carbassa i porro i que tenia dintre unes pilotilles de sobrassada, que vaig trobar que era molt divertida. En comptes de trobar-te la pilotilla de carn, la sobrassada, amb aquest punt del pebre vermell i del llard, del greix, li queda fantàstica a la crema, per exemple.
Déu-n'hi-do. Què més? A veure, què més hi
ha? Mira, patates emmascarades. Patates emmascarades amb trompeta de la mort, cal aprofitar que estem a la tardor, i amb allioli de codony, que és un dels kits de la casa, no? És aquesta cuina rural o de muntanya clàssica, sense cap més finesa que fer-ho molt bé i emplatar-ho amb una miqueta de gust, amb un motlle, res, una cosa quadradeta i prou. I gratinar l'allioli perquè arribi tabió i una miqueta gratinat, llavors aporta aquest toc dolç del codony amb tot el conjunt, que a més ens fa molt bé perquè recupera aquesta dolçor que tenen plats de la cuina catalana que venen amb orígens pràcticament medievals.
Carai, Déu-n'hi-do. I què més, a veure?
Mira, si vols una mica més sofisticat el tema de les patates, doncs es pots demanar un ou poché amb cansalada en dues coccions i un fons de parmentier de patata, però perfumat en set. Jo, personalment, m'agrada més la patata emmascarada amb trompeta. Crec que en aquest sentit, deixar-ho, diguéssim, més rústic, a mi m'agrada més. Mira, més plats xulos. La terrina de peus de porc sense feina, el palpís de xai a la brasa, el palpís és la cuixa de xai, que és xai, evidentment, de la Cerdanya, o un platàs imprescindible en el Tiró, que és l'arròs de muntanya, que és, jo m'hi vaig tirar de cap, a l'arròs de muntanya, perquè te'l porten a la taula amb una cassola enorme, com deies ara que t'agrada que vegin les cassoles, i tenen una versió que és amb ànec, que ve enriquida perquè al fons que està fet amb costelló i bolets i afegeixen blanquetes d'ànec i a sobre el magret tallat finet com a carpaccio que es cou només amb el calor residual de quan t'acosten l'arròs a la taula, te'l serveixen, a nosaltres ens el va servir la mateixa cuinera, no per ser nosaltres, perquè li va servir a més taules, vull dir que tens aquest punt a més que pots parlar amb la cuinera i preguntar-li com fa l'arròs, i la veritat que vam gaudir moltíssim perquè és un arròs molt saborós, melós i que et fa xalar moltíssim.
Molt bé. A veure, falta una cosa, les postres.
Les postres, mira, vam demanar la tatén de poma de la Montse, de la mare, que és una tatén amb una massa molt fina i la poma és més aviat amb un punt computat que no pas amb un punt caramelitzat. És una recepta de la mare que la Marta ha volgut respectar, i si t'agrada la xocolata, doncs tens el volcà de xocolata, que és la forma nostrada catalana de dir el culant.
Doncs anirem al Tiró d'Alp, a Òscar Gómez, i ens ho menjarem tot. Tu, farem el menú sencer, ja. No?
Xalareu moltíssim.
Doncs entra a la Guia Virgínies, al restaurant El Tiró d'Alp. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui volem parlar també de les dones del món rural, perquè es posen les piles i el proper 16 de novembre, sí, ho heu sentit bé, el 16 de novembre fan el primer concurs de les dones del món rural i de ben segur que hi parlaran de moltíssimes coses. Per fer això, què fem? Doncs home, anem a buscar a una gran col·laboradora del programa, cap allà a prop de Berga, anem a veure la Maria Costa de l'Escairador. Maria, què tal, com estem?
Molt bé. Perfecte, Pep.
Escolta, què és això, primer de tot, les dones del món rural?
Bé, les dones del món rural som una associació sense ànim de lucre de pageses i ramaderes de tot Catalunya.
I què és el que feu? És dir, quina és la vostra tasca? Ara, per exemple, que estem veient fa unes setmanes que, diguem-ne, que us heu revoltat, entre cometes, una miqueta per tota aquesta paperassa que s'ha de fer a molts sectors, diguem-ne, de la pagesia, no?
Sí. Bé, la revolta aquesta forta que ha passat les darreres setmanes, això ho han fet un grup de companyes que són exclusivament ramaderes, que es diuen Ramaderes de Catalunya. Aquestes noies són companyes del sector, però elles són exclusivament ramaderes que treballen amb tot el tema de la silvipastura, ramats en extensiu, i una mica són aquestes veus que ens anem aixecant, no? En el nostre cas, com a associació, fem una feina una miqueta més transversal perquè donem cobertura a tots els perfils professionals de dones que treballen en el sector primari català. És a dir, des de pageses i ramaderes, evidentment, que poden estar treballant amb sistemes intensius, extensius, amb ecològic, amb integrat, perquè una mica la vocació d'aquesta associació, en el seu origen, que ja des del 2018, que ja està com constituïda oficialment com a associació, era no deixar cap dona fora d'aquesta xarxa de generar sinergies, de fer acompanyament, perquè sovint estem molt escampades en el territori. El territori rural de Catalunya hem de pensar que té molts quilòmetres quadrats i sovint unes de les altres estem a hores de distància, no? I per tant, una mica la voluntat d'aquesta associació, evidentment totes pensem que hem de treballar cap a un model productiu cada vegada més sostenible, més respectuós amb l'entorn i amb l'entorn natural en general, tant amb els cultius com amb la gestió ramadera, però sí que per nosaltres era important no excloure ningú, acompanyant aquesta transició cap a la producció més sostenible i doncs això, no? Que les que ja estan més avançades ens facin de far o de referent a les que estem fent camí cap a aquests sistemes productius per protegir la petita i mitjana pagesia catalana, que de vegades entre això, no? Burocràcia, traves administratives i la pressió que de vegades ens exerceix el propi sistema dominat per l'agroindústria, doncs que realment es fa molt difícil de sobreviure. I una mica la voluntat d'aquesta associació és no només treballar en perspectiva de gènere, sinó també defensar perquè les petites i mitjanes empreses, explotacions o projectes agroalimentaris que tenim escampats en el territori, que no hem d'oblidar que són els projectes que sostenen aquest territori, que ens ajuden a gestionar, a fer una bona gestió forestal i a produir aliments bons, saludables i de proximitat. Si no canviem molt les coses, estem una mica condemnats a desaparèixer, perquè portem molts anys de polítiques agràries i alimentàries que s'ha fomentat una mica la inversa del que som en el nostre ADN. S'ha fomentat més la producció més industrialitzada i més el volum que no pas la singularitat i la qualitat dels productes d'aquests artesans.
Per això aquest 16 de novembre, feu aquest primer congrés al Montsant Benet a Sant Fruitós del Bages sota el títol Dones del món rural com a motor de canvi del sector primari, la gestió hídrica i econòmica com a reptes de futur. Clar, jo diguem-ne que m'ho miro des de la vessant de la cuina, sempre diem que un cuiner o una cuinera ha de ser 360, però és que un pagès, una pagesa o un pastor o una pastora heu de ser no 360 sinó 720. És a dir, no s'acaba mai o no la feina a casa vostra?
Nosaltres ja crec que els graus els hem perdut i som baldufes. El sistema ens ha portat a portar molts barrets al llarg del dia i fer moltes tasques que no formen part del nostre ADN productiu, per dir-ho d'una manera. La nostra vocació i els nostres generacions passades, el qui era pastor i el qui era pagès i desenvolupaves amb aquella tasca que que era la teva activitat principal. A dia d'avui som més gestors administratius, comercials. De vegades et mires el percentatge de dedicació del teu temps de treball i més de la meitat de la teva jornada laboral la dediques a la paperassa, no? A fer viable el teu projecte per ser competitiu. Bé, una mica molt més enllà del que hauria de ser realment la nostra feina.
Clar, és que, Maria, clar, si ens ho mirem així una miqueta, diguem-ne, allò en to de reflexió, clar, vosaltres heu de fer tots els papers de l'AUC, és a dir, sou explotacions molt i molt petites, no podeu tenir una persona que es dediqui, ara diguem-ne que està tan de moda, a les xarxes socials, una altra que es dediqui a la facturació, una altra que es dediqui a gestionar alguna ajuda, una altra que es dediqui, diguem-ne, a fer tot el tema de la brossa. Clar, s'ha de fer tot, no? I aquest poder és el hàndicap que teniu, entre altres, diguem-ne, amb les empreses grans, no?
Clar, si comparem una empresa petita, artesana, al costat de la gran indústria, doncs els nivells d'exigència que se'ns aplica en els petits és el mateix que pel de la gran indústria, que té això que comentaves, no? Diferents departaments especialitzats, doncs amb administració, amb recursos humans, amb publicitat i màrqueting, i evidentment amb producció, amb controls de qualitat, etc. I aquí és una mica la reivindicació general que hi ha dintre del sector. Nosaltres no som molt conscients que produïm aliments i que, per tant, amb això s'ha de ser super rigorós i exigir la màxima qualitat i el bon maneig i les bones pràctiques a l'hora de produir aliments. El que passa que també el nivell de riscos per cometre un error sanitari, per dir-ho d'una manera, en la producció d'aliments en un projecte artesà, la cadena de passos o d'intervenció de persones o de control dels processos és molt diferent, es minimitzen. O sigui, és incomparable el grau de risc de tindre un problema d'alerta alimentària amb un projecte artesà que en el que és la gran indústria. Per tant, tot això també s'hauria de redimensionar, de la mateixa manera que molts dels tràmits passen per l'administració i estan duplicats o triplicats molta de la informació que s'hi ha d'entrar. Per tant, sovint et trobes una mica com en una roda d'un hàmster, de que tens la sensació que el que estàs entrant en els registres és la segona o la tercera vegada que ho estàs fent. Per tant, això són coses que mica en mica l'administració hauria de veure-ho superevident i intentar ser el màxim d'eficient i treure'ns una mica d'aquesta càrrega que de vegades posa els petits, doncs, entre l'espasa i la paret de la viabilitat, perquè et falten hores al dia per poder acomplir amb tots els tràmits que has de fer.
Reflexions sobre economia, pagesia i el paper, sobretot de la dona també com a motor social. Quines seran les ponències que hi haurà, Maria?
Doncs tindrem un dia força complet. Al matí, que és com la franja més àmplia del Congrés, ens volem focalitzar en dos grans temes que havíem detectat que eren inquietuds dins del nostre col·lectiu, dintre de les nostres associades, els projectes que gestionen i també de companys i companyes de l'entorn. Hi haurà una primera taula rodona en la que es reflexionarà sobre els diferents models econòmics que podem contemplar les petites i mitjanes empreses del sector agroalimentari. De vegades aquí se'ns planteja que només podem avançar si ens integrem en el sistema industrial i entrem a ser eficients per volum. I aquí, doncs, el que volem ficar sobre la taula és que hi ha altres models possibles que creiem que són més sostenibles i això, doncs, una mica és poder posar a debat amb grans experts. Tindrem, doncs, en Francesc Reguant, del Col·legi d'Economistes, l'Anaïs Sastre, tota una experta en sobirania alimentària, i la Mirene Begiristain, que és doncs, una doctorada de la Universitat Basca del País Basc, i que considerem això, no? Doncs que són perfils amb un currículum i amb una experiència supercontrastada, amb punts de vista diferents i que ens poden, doncs això, no? Donar peu a una reflexió a la gent del sector, perquè una mica no hi ha una veritat absoluta, sinó que en generi, doncs, que cada un trobi aquells camins que creiem que ens puguin encaixar millor i buscar aquests punts en comú per poder enfortir aquest model econòmic artesà que reivindiquem i que estem convençudes que és el que ens ha d'ajudar, doncs, a retenir gent al territori, a potenciar el relleu generacional de projectes que ja estan engegats i que funcionen i que sigui això, doncs, un model productiu que ens faci cada vegada més sostenibles i més sobirans.
Després en fareu una sobre la gestió eficient de l'aigua en el sector primari català, aquest any que doncs molta gent no ha pogut regar amb aquesta ponència. Sense aigua no hi ha aliments, de la mà de Joan Girona, investigador científic, i també de la Gemma Puig, meteoròloga de l'Espai del Temps de TV3. No? Però a la tarda també teniu una tarda molt, molt treballada, perquè fareu una conversa sobre innovació, projectes d'èxit i també la figura femenina en el negoci del sector primari, no? Dona referents, Maria.
Sí, aquí doncs una mica ja pren una mica més de protagonisme l'associació o el perfil femení de la dona dintre del sector primari, perquè considerem que les dones hi han estat sempre, que potser hi ha hagut etapes que no s'ha donat prou visibilitat o que no hem tingut prou capacitat de posar-nos a davant dels projectes i de liderar-ne. I una mica aquí doncs, es vol fer també això, una part més de posada en escena de projectes liderats per dones i per què no també poder veure les diferències que hi pot haver entre un projecte doncs on hi ha una dona o és coliderat amb un projecte familiar on hi ha una dona al capdavant. I aquí doncs tenim dones molt potents que sovint doncs no els hi posem prou el focus a sobre i tindrem una representació de diferents sectors i de diferents punts del territori català. I bé, ens esperem que siguin doncs això, no, un far per noves generacions o fins i tot per teixir xarxa i complicitats entre dones.
Home, m'agrada, Maria, perquè algunes d'elles ja han passat per la fonda, la Susana Castells, que és impulsora de la cooperativa de Rosseres del Delta de l'Ebre i Ecocastells, que hi vam anar-hi fa dos estius a parlar de les llavors de les arròs. La Marta Borràs també, com fundadora de Pagès, que fan uns porcs ecològics fantàstics. A més, també la Marta la Urgell i Sus, que és sòcia fundadora també de Menja't l'Alt Urgell i representant de Ramaderia de Cal Andreu, la Dolors Roca, que és pagesa i viticultora, la Judit Sogas, que és viticultora i enòloga del celler Rubió de Sols, i em sembla que me'n deixo una, la Maria Àngels Prat, que sí?
Exacte.
Que és de l'empresa Granja de Can Tió. Home, teniu un ventall, podríem dir, i sobretot també un mapa de Catalunya ben trebat amb aquesta tarda que tindreu aquest congrés, que de ben segur donarà per reflexions de, sobretot també del passat, però d'una gran mirada cap al futur, no, Maria?
La nostra voluntat és aquesta, donar com un tret de sortida des del propi sector, perquè de vegades també veiem que aquestes reflexions s'activen des del propi sistema, molt acadèmiques o des de l'administració, i aquí una mica el que volíem era posar sobre la taula les inquietuds que nosaltres hem palpat els darrers mesos i posar-ho a debat des de les pròpies inquietuds que ens sorgeixen a la gent que ens dediquem professionalment en el sector primari català i d'aquest perfil de petita i mitjana empresa. I no solucionarem res d'entrada, però creiem que podem enfocar molt bé certs temes i que d'aquí doncs, se'n derivi més reflexions i esperem que arribin a l'administració i que puguem començar a veure resultats tangibles sigui doncs això, des de les companyes ramaderes, que també fan el seu foc als papers, des del Congrés de l'Associació de les Dones del Món Rural Pageses Ramaderes de Catalunya, o des d'accions més transversals, com l'Agenda Rural de Catalunya, que també doncs, porta 2 anys de trajectòria, i que en conclusió és això, no? Que la veu del món rural s'aixeca per demanar un canvi, un gir de 180 graus i que es pensi més en clau de país i en una clau de producció sostenible i sobirana perquè és necessària per poder tindre això, no? Una economia i un país més cuidat i més sostenible i menys dependent d'exportacions i importacions que sovint ens han portat a grans errors.
Maria Agosta, de ben segur que servirà totes les coses que es fan pensant en un món molt millor, sempre funcionen i sempre s'han de... El que passa que és com tot, no? Que tot necessita el seu temps i a vegades de temps no en tenim. No estem veient com moltes explotacions, per exemple, de vaques van caient cada any, cada vegada hi ha menys pagesia i, en canvi, cada vegada la necessitem més, perquè, tal com ja saps tu molt bé, aquí a la Fonda el nostre lema, sense pagesia no hi ha cuina ni futur. Esperem que us vagi molt bé i que s'empleni, que, a més, Maria, això és obert a tothom qui vulgui, oi?
Això és obert a tothom qui vulgui el dia 16 a Sant Benet de Bages. A la pàgina web de lesdonesmontrural.cat trobareu tota la informació i l'enllaç per les inscripcions que estan ja a punt de tancar-se, però que tothom que tingui inquietud i que vulgui doncs, entrar en contacte amb la pagesia catalana, doncs aquesta serà una bona oportunitat.
Doncs Maria, esperem que us vagi molt i molt bé i teniu els micròfons a la Fonda per fer d'altaveu d'aquesta pagesia catalana. Que no pari de rutllar això.
Aquí, gas a fons.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Volíem parlar amb en Pep Palau perquè sempre que ve parlem de tendències i és que qui més qui menys, home, ja sap que el mes de novembre és el mes del Gran Congrés de Cuina de Barcelona, el Gastronòmic Fòrum, i aquí de tendències n'hi ha per donar i per vendre. Per això volem que ens expliqui què és el que aquest any es vull dins del Gastronòmic Fòrum de Barcelona i sobretot, què és el que no ens podem deixar perdre. Pep Palau, molt bon dia.
Bon dia, Pep, bon dia a tothom.
Ens has convidat en un espai fantàstic com és aquí el Compartir, el carrer València, que em sembla que, a veure, hi ha molts llocs per fer aquesta presentació, però, home, hi ha nivell aquí, eh?
Hi ha molt nivell i sobretot hi ha molt nivell humà perquè, doncs, que siguin els anfitrions els cuiners del Compartir, que són els mateixos que el del Disfrutar, és un honor i és la millor manera de que t'aculli algú a casa seva i que se senti seu al fòrum com s'ho senten els tres artífecs del Compartir i del Disfrutar.
Aquest estiu vas venir una estoneta a la Fonda per parlar-nos precisament d'això, no? de tendències, de cap on anava el món de la gastronomia. Suposo que aquí, en aquest Gastronòmic Fòrum a Barcelona, podrem veure molts exemples d'aquests i, sobretot, aquestes grans tendències de la gastronomia.
Sí, veurem grans tendències i sempre el que descobrirem també és que el món al final avança perquè el fem avançar entre tots i en això doncs alguna cosa hi tenim a dir, n'estem convençuts, per la nostra part doncs sempre ho hem fet així, ho hem demostrat així i estem convençuts que entre tots podem ajudar a canviar les coses. És per això que els nostres temes no són tant doncs, només un efecte de moda, sinó que recollint les tendències que hi ha al carrer, que hi ha en el món real, que hi ha en el món de les cuines autèntiques i de veritat, doncs el que fem també és apuntar cap a on va i cap on ens agradaria que anessin les coses. I per això sempre parlem de valors, i per això doncs, el tema central d'aquest any és la biodiversitat.
La biodiversitat, que és una d'aquelles paraules que cada vegada se'n parla més, però també és veritat que hi ha molta gent que encara en parla, però no la practica, no, això?
Sí, doncs mira, és molt fàcil. Quan parlàvem abans de tomàquets o de patates, doncs de seguida hi posàvem un cognom. I ara ja comença a haver-hi molta gent que no coneix els cognoms que es posava darrere d'un tomàquet o darrere d'una patata. Doncs la biodiversitat és això al final, és tornar a recuperar allò que encara és recuperable, aquelles espècies autòctones, aquelles espècies vegetals o aquelles races animals o aquells peixos que comencen a formar part de la història, que de vegades ja són pura arqueologia, i que si permetem que se segueixin perdent, doncs al final acabarem permetent també que la nostra cuina es dilueixi en una mena de mare magnum global i que tinguem menys personalitat, tinguem menys identitat, mengem menys bé i mengem menys sa.
Vinga, va, engeguem els fogons, perquè tenim una bona colla d'espases en aquest Gastronomic Forum, des de Catalunya, però fins a mar enllà. No sé quin és el que tenim més a prop d'aquí del Palau de Fires, el que vindrà d'un lloc més llunyà.
Doncs mira, el que tenim més a prop d'aquí al Palau de Fires probablement sigui, si la memòria no em falli, els que deia, els del Disfrutar. No, oh, perdona, l'Albert Adrià. El que tenim més a prop del Palau de Fires serà l'Albert Adrià, sí senyor. L'Albert Adrià, que ve del seu enigma, que també ha reobert després d'aquesta llarga travessa del desert que va suposar doncs, la crisi i la pandèmia per molts restaurants, i ell doncs, un d'ells, i ens explicarà com ha refet, com ha renascut de les cendres una mica doncs, aquest nou enigma i com l'està tornant a tirar endavant. Aquest serà el que vindrà més a prop. De més lluny, doncs, potser dir-te que el que vindrà des de Groenlàndia, el que vindrà des de les Illes Feroe, està situat en aquests moments, que és un cuiner que justament vindrà per parlar-nos de biodiversitat i per parlar-nos en un espai, en un país on la biodiversitat té unes característiques completament diferents de les nostres i per tant, parlem un mateix llenguatge, que és el de la cuina, però amb uns arguments molt diferents, que nosaltres en parlem doncs, amb el que dona els nostres ecosistemes i ell amb un ecosistema tan dur, tan radical, tan canviant també, degut doncs, a aquest maleït canvi climàtic, com és el seu. No? I ens explicarà doncs, què hi fa la cuina, però sobretot què fa per intentar preservar aquestes espècies de la desaparició.
Clar, mira, les Illes Feroe és un dels llocs on suposo que encara hi aneu a haver, que és que s'hi pesca molt de bacallà, i nosaltres que som grans consumidors de bacallà, en canvi no el tenim aquí. No sé si anirà més per la banda del mar o per la banda, diguem-ne, de la naturalesa de les Illes Feroe.
Ell ens l'accent el posarà molt sobre el mar, sobre els productes del mar, es diu Paul Andrias, és un cuiner que ve de Groenlàndia i ara està instal·lat a les Illes Feroe, en coneix un niu del que passa allà dalt, i quan dic allà dalt, esclar, no és com parlar d'allà dalt Ripollès o allà dalt Pallars, sinó que allà dalt és un territori tan gran com, no sé quantíssimes vegades, el que és tota la península ibèrica. No? Per tant, és un llamp de territori molt ampli que és justament un dels focus principals en els que ens fixem quan estem parlant del canvi climàtic, perquè és allà, d'alguna manera, on hi ha el test, on s'origina tot, on sabem què és el que ens acabarà passant aquí, com ens acabarà canviant la temperatura del mar, com ens està canviant la temperatura del mar, de fet, i està pujant el nivell de l'aigua, o com el delta de l'Ebre doncs, se n'està anant pel Pedregà, doncs els símptomes els tenim allà dalt, no? I esclar, això suposa encadena una colla de canvis que afecten aquesta biodiversitat de la que parlarem al fòrum.
Groenlàndia és el roser de les vinyes que veiem aquí a Catalunya. Què més tindrem, Pep Palau?
Doncs mira, parlant de tendències, que em deies al començament, sí que recollim doncs, coses que passen en aquest món real de la cuina. Nosaltres som partidaris de parlar de la cuina real i no pas d'altres coses. I el que volem fer també és posar el focus sobre una cosa que està passant, que ens hi trobem moltes vegades quan anem a menjar als restaurants avui, i és que ens diuen la nostra cuina és una graella. Ep, caram, això sembla d'abans. Doncs no, és d'abans, però torna amb molta força i cada vegada són més els restaurants que tenen en la graella, que tenen aquest foc viu, el seu element principal de cuina. I aprofitarem justament aquesta cuina, aquest element foc viu, que l'instal·larem a damunt de l'escenari, per tant, veurem cuinar directament amb una graella damunt de l'escenari de l'auditori, poca broma, i aprofitarem per parlar de biodiversitat. I llavors, doncs, per exemple, un dels que vindrà a parlar-ne doncs, serà l'Aitor Arregui, el cuiner del restaurant El Cano, que poques vegades trobaràs algú que estigui a la cuina i que sàpiga tant del seu medi, del seu ecosistema, no? Doncs bé, l'Aitor en sap un niu, ens ho pot explicar tot sobre el Cantàbric, i quan dic tot vull dir les espècies que van, les que venen, les que tornen, a quina època és, època de cada peix o de cada marisc, perquè té una estacionalitat, en què consisteix això de Gatari a quilòmetre zero del Cantàbric, en fi, una colla de coses que les veurem a través de la grella. Hi haurà més tendències, i una altra de les que hem detectat i que està agafant doncs, cada vegada més cos és aquesta idea que els restaurants tenen un rebost propi. Què vull dir amb això? Vull dir que no només compren i guarden, sinó que ells mateixos transformen per guardar. És a dir, aquí també tornem enrere altra vegada, tornem en aquesta idea de tenir rebost que es tenia doncs, quan de l'hort es collien doncs, moltes tomates quan n'hi havia en abundància i se'n feia conserva, i avui segueix passant això, però segueix passa d'una manera amplificada i passa amb l'aplicació de noves tècniques. I ara en els rebostos d'aquests restaurants doncs, hi trobem fermentats, hi trobem conserves de les mil i una maneres. Doncs bé, tot això és el que veurem, i ho veurem això sí amb tres mirades, tres paisatges diferents, un de secà, un de mar i un d'horta, un de bosc, vaja, secà, horta i bosc, mar i bosc seran els tres paisatges doncs, que veurem a través d'aquesta horta. Això són algunes de les tendències.
I després també hi haurà espai per cuineres sense restaurant, no? O sense cuina, com, no sé com ho dieu això.
En diem cuineres sense restaurant. Això doncs, no és que sigui un títol periodístic graciós ni una broma fàcil, sinó que és una realitat, la de cada vegada més professionals de la cuina, i en aquesta ocasió sí que diré professionals dones, cuineres, per això diem cuineres sense restaurant, perquè elles són les que fan aquesta mena de pas endavant, de dir, escolta, no podem més d'haver de viure unes condicions que fan molt difícil la conciliació d'horaris i el manteniment d'estructures amb el nostre ofici, però sí que volem seguir vivint del nostre ofici. I llavors se les han empescat per seguir vivint de l'ofici de cuinera sense haver de tenir el que suposa un restaurant. I en aquest sentit doncs, ens explicaran la seva experiència, com s'ho fan, com en viuen, com se les han empescat per fer això. I tot això estarà dintre d'un dels eixos del Fòrum Lab, que en diem tercera via. I aquesta tercera via doncs, explorarem diferents models d'alternatives, de models de negoci que estan emergent en aquests moments amb força. Un és aquest, el de les cuineres sense restaurant, i d'altres el que té a veure amb aquesta idea de creixement, que en comptes, diguem-ne, de cada vegada fer el restaurant més gran o cada vegada fer més restaurants, que és una tendència que segueix existint, evidentment, només faltaria, és l'economia, no? Doncs també hi ha una altra tendència que també existeix i que també demostraran com és viable, que és la de fer-ho al revés, en comptes de fer-se gran, fer-se petit, i demostrar que fent-se petit a vegades també un se'n pot sortir. Doncs això també ho tractarem al fòrum.
Una de les coses que no pot fallar mai al fòrum són els premis, són els concursos, sobretot els premis Mercader, el millor cuiner de l'any.
Sí, premis als que hi tenim doncs, molt carinyo. Els premis Mercader, doncs, d'alguna manera, són aquells premis, per dir-ho així, que ningú s'espera, que ningú ha concursat per obtenir-lo, i això doncs, és molt bonic quan et fan un reconeixement, i és el que volen ser aquests premis. Reconeixements a trajectòries que a vegades són de tota una vida, amb diferents àmbits, amb diferents aspectes, disciplines de la gastronomia, doncs, des del premi a la cuina, el premi a la sala, el premi al vi, el premi a la formació, que és importantíssim també, reconèixer el paper que tenen les escoles de cuina, les escoles d'hostaleria i de cuina en la formació de nous professionals. Bé, 8 categories diferents, fins i tot doncs, el premi al restaurant més sostenible, que fan que sigui un dels moments entranyables i motius del fòrum. I el premi cuiner, doncs, aquí donem dos premis, el que és el cuiner de l'any, podríem dir-ho així, el cuiner 2023, i el del cuiner més sostenible. Hem presentat avui aquí doncs, ja quins són aquests 6 candidats, i un d'aquests sí serà l'elegit, el que tingui més vots, d'aquí doncs, des d'avui fins pocs dies abans del fòrum es pot estar votant per la web de La Vanguardia i el que tingui més vots doncs, serà l'elegit. Però vaja, el premi gros és ser petit com són aquests sis i haver aconseguit estar ja entre els grans.
A veure, quina és aquesta llista d'aquests sis restaurants de Catalunya que de ben segur hauran de concursar, hauran de fer les seves presentacions aquí en el Gastronòmic Fòrum de Barcelona i que de ben segurament que n'hi haurà, podríem dir, de tota l'àrea geogràfica. A veure, cap on anem?
Doncs mira, en tenim de Barcelona, com és lògic, i a Barcelona doncs, tenim la parella aquesta del Bravo, en Rafa Panettieri i en Jorge Sastre. Bravo i Sartoria Panettieri tenen dos restaurants. Aquest Sartoria els hi sonarà a molts oients perquè va ser doncs, declarada la millor pizzeria del món mundial i, per tant, doncs, això sempre dona molt caché. Uns altres són, en aquest cas, un trio, són en Charlie Morote, en Sergi Puig i la Gemma López. Aquests estan doncs, en un restaurant que es diu Surubar. És el restaurant, diguem-ne, més amagat que he vist mai, perquè arribes a la porta i no sembla que hi hagi un restaurant, però després doncs, empengi, sí, efectivament, a dintre hi ha un restaurant, està davant del Clínic. I els altres estan a Poblenou, una parella d'aquests que parlàvem abans del decreixement de fer-se petits, doncs són d'aquests que volen fer-se petits, són en Jordi Asensio i la Patricia Nieves. La Patricia, de fet, la tindrem després en el Fòrum Lab parlant d'això, parlant d'aquesta idea de creixement, i aquests estan en un restaurant que es diu Can Culleres i està a Poblenou. Aquests tres estan a Barcelona ciutat. I si sortim de Barcelona i ens anem a Girona, tenim l'Adrià Edo, que està al Dit i Fet, un restaurant doncs, que a Girona ja ha començat a fer parlar molt, ex-celler de Can Roc, etc. Per tant, doncs, màxima projecció. Si ens anem al Pirineu, doncs, a Puigcerdà tenim un altre restaurant d'aquests petits, mínima expressió, perquè és ell sol, que és en Martín Comamala, i aquest doncs, està en un restaurant que es diu 539 Plats Forts. El nom sona estrany, però és fàcil de recordar, la veritat. I després ens anem a l'altra punta de país, baixem doncs, fins allà baix a l'Ametlla de Mar i ens trobem un restaurant que es diu Maleta de Romer, que és el de la Gessamí Caramés, que alguns recordaran per haver-la vist alguna vegada a la televisió, i que és la que fa sis, diguem-ne, d'aquesta llista de cuiners.
Déu-n'hi-do, si mirem aquí una miqueta, són sis propostes completament diferents i que totes donen el sí. Hi ha una cosa molt interessant en tot això, Pep, i és que al llarg dels anys, diguem-ne, que tu et dediques als congressos de cuina, veus que van emergint, diguem-ne, nous cuiners i cuineres, i hi ha una cosa interessant que seria, no?, d'on venen, no? Hi ha, diguem-ne, molts deixebles, no? Ets deixeble d'en Joan Roca, d'en Ferran Adrià, ets deixeble, doncs, de cuiners i cuineres d'aquests, que cada un veus com impregnen segurament, no?, el seu ADN en les propostes noves que ells fan quan ja, diguem-ne, es tiren del carro, no?, surten del niu i fan les seves propostes.
Sí, està molt bé aquest apunt que fas, perquè de fet posa l'accent damunt d'un element que és el de la importància d'haver estat on un ha estat aprenent, d'haver passat per unes cuines o unes altres, i en aquest sentit doncs, és evident que haver passat pel Bulli o haver passat pel celler Can Roca doncs, és garantia de qualitat, o haver passat per les cuines de l'Albert Adrià, o haver passat haver estat amb els del Disfrutar, però després comencem a veure ja cuiners com doncs, aquests del Surubar que han sortit ja d'aquests cuiners que eren els joves cuiners fa uns anys i que ara doncs, ja no són tan joves professionalment parlant i que ja han consolidat marques i un estil propi de cuina, com és el cas d'en Rafa Penya del Gresca, no? Doncs els del Surubar, d'on venen? Del Gresca. És a dir, la referència ja no és haver estat en un d'aquests tan grans, sinó haver passat just abans d'obrir, haver fet una estada llarga, evidentment, algun d'ells molt llarga fins i tot, al costat d'un cuiner com aquest. O sigui, ja estem començant a veure doncs, com surten propostes molt bones de cuiners, com en Rafa Penya, com l'Artur Martínez, com en Jordi Vilà, és a dir, aquesta generació que estan començant ja a marcar estil propi.
Hi ha una cosa important en tot això i és que, com ara parlàvem, diguem-ne, de cuiners i cuineres que fa poc que han començat amb els seus projectes personals i després segurament que dins del Gastronòmic Fòrum de Barcelona hi haurà cuiners, diguem-ne, que ja tenen una dilatada experiència. Si no recordo malament, he vist per aquí algun paper que ve el senyor Berasategui.
Sí, Martí Berasategui vindrà a rebre un d'aquests premis que també ens agrada tant doncs, que sigui el fòrum, l'escenari on s'atorga. Aquest premi doncs, està impulsat per Espai Sucre. Espai Sucre cada any celebra dins del fòrum un concurs de cuina dolça, és a dir, de cuiners de postres, de restaurant, que es diu Debes d'Ésser Espai Sucre, i dona un premi, que en diu un premi Pierre Gagnaire, en honor doncs, en el cèlebre cuiner francès, i aquest any li donen a Martí Berasategui, que ha set pare de molts d'aquests cuiners que després han fet de manera exitosa doncs, la seva pròpia proposta, el seu propi restaurant, i en aquest cas li donen per lo que ell ha influït també en la cuina de postres.
A veure, va, Pep Palau, que són 3 dies, aquest 6, 7 i 8 de novembre, si no recordo malament, que frisarem per poder estar a tots els llocs, però ara, així, diguem-ne per alt enllà, si no ens podem deixar algú, clar, tots no els podem fer, però quins diries, diguem-ne, pels que anem seguint congressos, però que dius, mira, aprofiteu perquè costa molt de trobar-los.
Jo el que us diria és, com que hi ha tantes activitats al fòrum i tant per veure, i a més, les activitats del fòrum no només passen en molts espais diferents, passen en 5 espais nostres, diguem-ne, quan dic nostres vull dir que són programació oficial de l'organització, però que després es complementen amb una colla d'espais com l'Aula Catalunya, com l'Aula Macro, com, o sigui, una colla d'espais que tenen també molta importància i que les coses que hi passen també valen molt la pena. Llavors, són tantes les coses i a més això passa en una fira tan gran com és la del Fòrum que el millor és anar amb un plànol. El millor és fer com quan anem a una gran ciutat, que si anem i ens perdem, doncs sí, veurem coses, però ens en perdrem moltes més de les que veurem, doncs en el fòrum passa una mica el mateix. Per després no sortir amb la sensació de dir ostres, no me'n vaig adonar que havia passat això, no sabia que passava allò. És, mirem el programa abans, anem a la pàgina web i diem, va, tasta ulletes, a no ser que la nostra especialitat siguem uns bojos de les postres o uns bojos dels vins o uns bojos de la cuina del foc, no? Però si no és així, tasta ulletes. Llavors anem a intentar fer una mica de cada cosa i mirar una mica cada espai el que hi passa. Llavors, sessions grans, d'aquestes de gran format, allò per seure a la butaca i mirar què va ser un de l'auditori, a l'auditori, damunt de l'escenari, a l'auditori. Sessions per poder tastar, com per exemple aquestes del nou rebost que deia, doncs això passa en el taller. Llavors, si volem tastar, anem al taller. Si volem tastar cuina, doncs sessions d'aquestes del nou rebost. Si el que volem tastar és gastronomia líquida, perquè és així que en diem en les propostes de vins i de la resta de propostes de gastronomia líquida que es fan, també en el taller, i llavors doncs, anem a veure o aquestes 4 viticultores que hi hauran, que són una canya, que són 4 dones viticultores que ens vindran a parlar de biodiversitat i ho faran de la millor manera que pot fer un que fa vins, que és acabant tastant els seus vins, doncs tot això passarà en el taller. Que ens agrada el tema dolç? Bé, hi haurà sessions de fòrum dolç, hi haurà fins i tot sessions de pa, de fet es farà un dels premis que es donarà aquest any al fòrum, serà el The Baker, un premi doncs, promogut pel gremi de forners de la província de Barcelona i per l'escola de forners de Sabadell. Per tant, saps una mica d'estollates. I després pensem que no tot passa al voltant d'uns fogons, que al fòrum també hi ha espai per la reflexió, i això és el que passa al Fòrum Lab. Llavors, val la pena també que agafem i diguem, a veure, què passarà al Fòrum Lab? Doncs mira, hi haurà, si ens agrada el disseny, hi haurà un dia que els del Barcelona Centre de Disseny venen i fan el seu congrés, Futur, dintre del Fòrum Lab. Per tant, tot aquell dia, doncs, pels bojos del disseny o pels professionals del disseny. Un dia parlant de gastronomia sostenible amb la Fundació de Restaurants Sostenibles que hi fa el seu congrés. I l'altre dia, aquelles sessions que jo parlava abans que hem programat nosaltres, més alguna doncs, que encara va una mica més enllà i sense voler fer futurisme, però sí altra vegada doncs, mirant què passa en el món real i parlant d'intel·ligència artificial, per exemple. Doncs, tot això passarà en el Fòrum Lab. Aquí no es cuina, però es cuina les idees.
Ja veig que hem de venir els 3 dies aquí al Gastronomic Fòrum de Barcelona. Crec que hi ha una bona colla de propostes per apuntar-se a allò, al calendari, i posar en vermell aquests 3 dies. No m'hi trobareu aquí. Pep Palau, esperem que això funcioni com sempre funciona de mil meravelles i sobretot que aquí ja ho sabem que és un congrés per professionals, però hi ha molta gent, hi ha molts tastolletes, hi ha moltes persones que viuen la gastronomia més enllà del que és, diguem-ne, que m'agrada menjar, que també tenen el seu espai.
Tothom qui senti passió per la gastronomia doncs, té el seu espai en el fòrum i, per tant, doncs, tothom està convidat a venir-hi, a gaudir-lo i, sobretot, a viure'l d'aquesta manera que nosaltres volem que segueixi sent sempre el fòrum, que és que sigui aquest punt de trobada de tots els amants de la gastronomia.
6, 7 i 8 de novembre, Gastronomic Forum a Barcelona. Moltíssimes gràcies, Pep.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui, després d'anar a tastar alguns peixos japonesos, ens n'anem a un lloc on també n'hi ha de peixos. De fet, jo dic que és una, podríem dir, dels temples del peix i del producte a la cuina barcelonina, o podríem dir a la cuina Sant Justanenca d'Esbernenca, no ho sé. De fet, estem en un lloc que ja hi vam venir fa un temps, aquí a Sant Just d'Esvern, a la carretera Reial número 54, perquè volem saber a veure què es cou a la Bonaigua. A veure, entrem aquí, obrim la porta, i a veure si trobem en Víctor Pardo per aquí. Mira, ja el veig amb el davantal. Víctor, com anem? Bon dia.
Molt bon dia, Pep. Què tal?
Escolta, jo venia aquí avui a parlar una mica de peix, ja que vinc de tastar peixos japonesos, i ara volia tastar alguns peixos del nostre Mediterrani, i trobo que tens sabates noves aquí.
Bueno, sempre m'agafes amb feinat, que m'acaba d'arribar el peix, tinc l'escòrpora, tinc el rodaballo que m'acaba d'arribar. Si vols, ho netegem junts ara mateix, eh?
Bé, bueno, home, ja anem bé. Una coseta important. M'ha dit un ocellet que tens un celler espectacular. Jo, quan vaig venir, tenies un celler petiton aquí a l'entrada, al costat per una banda hi tenies els llonzats, els entrecots, i per l'altra les neveres de vi. Veig que ara no hi són.
Bueno, és que quan vas vindre vam fer la primera reforma, no, la segona reforma. La primera reforma va ser la cuina, la segona, la primera sala, i la última i definitiva és aquesta que ara t'ensenyaré, que és on n'hem fet el celler, els privats, i ja està tot reformat.
Ostres, home! Però això no sembla...
Això
no sembla
un celler. Això ha canviat, eh?
Això sembla... ara anava a dir un port de mar blava. No seré. Un port de mar vermell. Però Déu-n'hi-do. I has barrejat en el celler les ampolles i les samarretes de futbol.
Bueno, són les dues coses que més m'agraden al món. El vi i el futbol.
Clar.
I van junts, de la mà.
Tu havies sigut futbolero.
Sí, no? Jo vaig ser futbolero, sóc futbolero ara... Però sí, jo abans la tocava una miqueta, però ara la toco a la cuina i veig el futbol des de casa.
I a veure, anem cap a la cuina, que així mentrestant t'aniré ajudant aquí a netejar una miqueta de peix i anem parlant. La cuina, què? Veig que no l'ha reformat, la cuina, eh?
No, la cuina se m'ha quedat una mica petita amb les reformes que hem fet. Pensàvem que tiraríem, però se m'està quedant una miqueta petita i, bueno, ens hem d'adaptar amb el que tenim.
Escolta'm una cosa, ara hem passat per aquí, veig que és reservat. Quants jugadors del Barça hi venen aquí a fotre algun àpat?
Tiberi. Alguns tiberi. Alguns quants venen.
Perquè, clar, veig la samarreta d'en Haaland aquí. Què vol dir això? Que ha vingut aquí a fitxar allò amb un tovalló?
No, tant de bo. Això va ser perquè un dels meus... Quan vaig jugar a futbol, el meu entrenador, el Rodolfo Borrell, que també és client molt amic, em va portar una samarreta del Haaland, signada pel Haaland i pel Pep Guardiola.
Això
és per emmarcar, i la tinc aquí al celler com si fos, vamos, la pedra filosofal de Harry Potter.
Home, la podríem subestar, no? Aquí a la Fonda?
La podríem, però no vull. han d'oferir molts calés per aquesta samarreta.
Va, vinga, anem a treballar una miqueta aquí amb el peix, que és una d'aquelles coses. Mira, ara som a 1 de novembre, és Tots Sants, però qui més qui menys ja comença a pensar amb el Nadal.
Inclús, comença, eh? I hauria de pensar amb el Nadal, perquè ara començaran a pujar els preus una barbaritat.
Clar. De fet, el peix és una d'aquelles coses que, evidentment, aquí sempre tenim una cultura del fresc, del peix fresc, però també és veritat que té aquesta idiosincràsia que amb l'altra cultura de menjar-te el peix cru hi ha aquesta necessitat de congelar el peix com a mínim 48 hores. Sobretot quan diem congelar, volem dir congelar bé, bueno, que no sempre es fa.
A veure, nosaltres a casa nostra sempre diem que és molt important congelar, però s'ha de congelar bé. És a dir, això de les 48 hores i tal està bé, però s'ha de tindre la maquinària que sigui bona per congelar, és a dir, una batidora de temperatura que t'arribi als menys 35 graus, que el producte es congeli molt bé, igual el marisc, el peix, tot, i no tens cap tipus de problema. És a dir, tu pots comprar una gamba de Palamós, la gran, a novembre, i te la pots fotre al gener si està ben abatida. I no t'enteres si és fresca o congelada. Això t'ho puc assegurar.
Ara precisament ens ho explicava en Roger Ortuño, que els japonesos tenen aquesta tècnica d'un congelador que va per alcohol, que congela això a menys 30 sota zero amb una rapidesa espectacular, cosa que evidentment ja entenem que un abatedor de temperatura com aquests que ens parles tu a casa, home, és difícil tenir-lo, però el preu que té...
A casa sí, però als restaurants hauria de ser obligatori.
Obligatori.
Nosaltres tenim un problema aquí a Catalunya, bueno, al país, que la gamba que ens arriba fresca normalment, la majoria és amb sulfites. Tota. És a dir, el que digui que no és mentida. Vam estar nosaltres a Sicília, vam estar buscant la millor gamba de Sicília, que és la de Mazzara del Vallo. Vam arribar al port i estava buit de vaixells. Per què? Perquè es tiren 30 dies pescant la gamba i la congelen a bordo del vaixell. Això és molt important, perquè ens vam fotre una gamba que el tio ens la va descongelar al moment i va ser la millor gamba que em vaig fotre a la meva vida.
Clar.
I estava descongelada. Per què? Perquè prèviament estava abatida. Però això costa una mica d'entendre de... Mira, avui menjaràs una gamba abatida. Què és abatida? Jo la vull fresca. Bueno, vale, la menjaràs fresca, però està llena de sulfitos. No sé si m'entens.
Sí, sí, són aquelles coses que moltes vegades no hi pensem, i ara segurament algú ens escoltarà i dirà, escolta, què diuen aquesta gent, no? Però hem d'entendre, sobretot, a vegades hem de trencar les llances, que, per exemple, això, un peix o una gamba acabada de pescar i ben congelada, i quan diem ben congelada no estem parlant de congelar-la a casa, sinó en processos, diguem-ne, de congelació... molt bons, com teniu els restaurants o com poden tenir alguna central, doncs aquí podem tenir totes les de la llei. El que es tracta, sobretot, és que siguin de qualitat.
Però sobretot és garantia de seguretat. És a dir, tens el producte fresc, a lo millor de dues hores, i te l'estàs menjant perfectament en totes les qualitats organolèptiques. Per mi és perfecte.
Escolta, estem a Tots Sants. Ja tenim, diguem-ne, la tardor ben entrada, i així com, per exemple, veiem que aquest any el tema dels bolets per la pluja, doncs, bueno, va fent, sí que veiem bolets, doncs, que ens van arribant. No sé si són de les nostres muntanyes, perquè, clar, tampoc ha plogut tant aquestes últimes setmanes.
Vaig anar l'altre dia, no hi havia gaire.
No hi havia gaire, no? Va haver-hi una florida de ciurenys, però no gaire més, Es veuen alguns rovellons, però és allò que els hauríem de demanar la matrícula.
Poqueta cosa. Poqueta cosa.
Tu, per exemple, en el cas dels bolets, aquí a casa teva, la Bonaigua, clar, és un producte que, si és bo, amb poca cosa, no? Tens una gamba que ara parlàvem, tens algun cep o algun rossinyol, i no li fa falta gaire res més.
Res. Nosaltres ara, per exemple, ens van arribar 20 quilos de ceps, i vam fer 4 o 5 platets, que va ser un arròs melós de botifarra i ceps, vam fer un carpaccio de ceps, vam fer ceps a la planxa amb bous ferrats, que va ser el plato estrella.
El plato estrella, no?
I alguna coseta més, però bueno, no cal fer tonteries amb els ceps. Ni ara... amb el cep, ni amb la gamba, ni amb el producte. No cal fer tonteries.
Clar, ara la tardor, per exemple, quin és per tu els teus hits del mar que trobes, diguem-ne, amb més facilitat, que trobes que estan en el seu millor moment? Perquè sempre hi ha allò que, segons quin tipus, per exemple, no, el marí, diuen, els mesos que no tenen R, no?
Sí.
O que en tenen, allò, setembre, octubre, no, i l'abril ja para de comptar.
Bueno, depèn, no?, una mica, sobretot, de l'oferta i la demanda. És a dir, podem dir que sí, que en aquest mes hi ha llagosta i tal, però m'ha d'arribar a mi. Per exemple, a l'estiu, sí, la langosta, sí, la langosta se l'emporten tota o a Madrid, o se l'emporten tota a les Illes Balears. I aquí no ens quedem res. Per què? Perquè el que paga manda. I aleshores és complicat, però sí que és veritat, doncs, la gamba, els peixos, el Sant Pere, l'escòrpora, el rèmol... Bueno.
Mira, ara que dius això, l'altre dia vaig estar als pescadors de Llançà.
Molt bé.
I vaig veure allà uns... no sé com es diu exactament, perquè això de dir-li vivers és una cosa que d'allò. Però el Lluïset té un parell, diguem-ne, de piscines allà que controla unes llagostes, diguem-ne, per la setmana.
La fa fregida, la fa la planxa... Eh?
Sí, jo crec que la llagosta, diguem-ne, avui en dia, al nostre litoral, és a dir, ha traspassat fronteres, no?, de lo que seria, diguem-ne, la illa de Menorca. És a dir, ara et trobes aquí que un plat... Ara parlaves dels ous ferrats, és a dir, l'ou ferrat.
Es refereix a la recepta dels plats. I tant. Bueno, cada cop més. El típic plat de Formentera o el menorquí o el mallorquí de la llagosta amb els ous ferrats i la patata ja està per tot Espanya. Per Madrid, per Galícia, te'l trobes a tot arreu.
Però
igual que et trobes les receptes del País Basc, el peix a la Donostiarra, a la brasa de Donostiarra, aquí també.
Clar, sí, però mira, ara que parles de Galícia, que veig que pops aquí avui no en tens cap. Per cert, passa'm aquest Sant Pere, que mentrestant el netejo. A Galícia molt de pop, però gairebé de pop a la gallega, diguem-ne, de pop gallec no n'hi ha, és de fora, no? Però tothom va menjar pop a Galícia.
Bueno, el pop passa igual que amb la rúbia gallega. La rúbia gallega és un mite. És a dir, hi ha molt poca rúbia gallega per donar de menjar a tothom que la vol. Tu, hi ha molts restaurants que diuen, no, rúbia gallega, mentida. A part que has de veure el preu, hi ha molt poca rúbia gallega per tothom. Igual que el guaiú, o, bueno, com tot aquest producte, i el pulpo sobretot. Hi ha un problema, hi ha molts reportatges que surten a la tele que diuen que pulpo gallego no, mentida.
Per cert, tu, aquests xuletons que tens aquí, d'on són?
De la carnisseria o de...
Del lloc.
Del lloc, doncs mira, això jo li compro de fa anys a Guícar. És una carnisseria que es dedica a trobar els millors, les millors vaques per tota Europa. Itàlia, Dinamarca, països nòrdics sobretot, Holanda, alguna de França... i me la porten d'allà, però ninguna d'aquí, eh?
Bueno, també n'hi ha de bones aquí, eh?
Hi ha molt bones, però la que em porten i seleccionen, sobretot, los chuleteros del País Basco, no són d'aquí.
És que estem parlant d'altra història. És a dir, quan parlem d'això de chuletons o d'entrecots, aquestes peces grans, aquests costellams, i parlem de vaca, clar, aquí les vaques, aquí, no, diguem-ne, no tenim tantes vaques per sacrificar això. Aquí, i de fet, aquí sempre hem tingut la costum de la vedella, és a dir, un animal d'entre 9 mesos, un anyet i un parell de mesos.
Aquí treballem molt bé la vedella, però és el que dius tu, que no n'hi ha. La vedella aquí està espectacular, però si vols una vaca de 8 anys, que et surten els xuleteros, una xuleta d'un quilo, allò és...
Això són figues d'una altra pandèmia. Sí. Escolta, per cert, a mi, saps que m'agrada molt més el Sant Pere aquest que estic de gent que ja me'l fotaria, que la gent ho sàpiga, eh? Anem aquí amb micros, diguem-ne, d'aquests a diadema, que en Dani Jiménez avui l'hem fet venir, amb el, allò d'assistent avui el tenim, en Dani Jiménez. L'estem netejant. Té aquí això una frescor increïble. Estem a 1 de novembre, és dia de festa, i t'acaben de portar el peix. Això no passa a tots els llocs, eh? Que el dia de festa portin el peix.
Bueno, és complicat. Has de tindre molts contactes.
Clar, clar. Bueno, has de gastar molt peix també, no?
Sí, també.
Jo suposo que aquest és un dels quids de la qüestió, no? També arribar, diguem-ne, a que el proveïdor no és només un proveïdor des d'un punt de vista empresarial, sinó que ja és un amic, és una part més...
Bueno, més que un amic, és un matrimoni.
Clar.
És una relació de matrimoni, has de tindre una... Tant per ells com per nosaltres, eh? És a dir, us heu de portar bé perquè, si no, no funciona la cosa.
Escolta, veig que aquí a la cuina hi ha una noia que em mira una mica malament quan has dit això de matrimoni. No serà que...
Sí, és la meva dona.
Ah, vale. Bueno, clar,
és siciliana, cuidado.
Clar, doncs així el peix... Bueno, ja, de peix en saben, clar, si li dius que el peixater és el...
Bueno, allà és molt semblant com aquí, eh? Les receptes i...
Clar. Una cosa important, escolta'm. Clar, parlàvem. Hi ha molta gent que, diguem-ne, té la costum en els peixos plans, doncs, el turbó, no? El rèmol, el rodavall o el rom. A mi m'agrada molt més el Sant Pere que el turbó. Tu de què ets més, de Sant Pere o de turbó?
Depèn del dia.
Sí?
Sí. Sí que és veritat que el turbó té més de greix, i costa una mica més de digerir que en un Sant Pere, un bon tronxo de Sant Pere, és espectacular. És depèn del dia, com m'aixequi. Els dos estan molt bé. Mentre estiguin ben cuinats i siguin bon producte, m'agraden els dos.
Mira, ara que estic acabant de netejar aquest Sant Pere, no sé si podríem posar una paella al foc mentrestant, i tu hi poses alguna coseta, i jo vaig al celler...
Però per tu,
veure...
per tu.
No, per tots dos.
Vale. Bueno, i fotem unes braves i unes croquetes, també.
Bé, home, sí.
Un moment, Pinder, sí. Márchate dos croquetes, porfa.
Dos, bueno, tres, no? La teva senyora també.
També, sí, va, tres croquetes.
Escolta, la croqueta és una d'aquelles coses, també,
la
com
deia... La croqueta, perdona, és sagrada.
Clar.
Però sagrada, eh?
Però és que hi ha croquetes i croquetes, eh?
Sí.
Clar, les teves tenen... Saps de què són, no? És que l'altre dia vaig tastar unes croquetes a un restaurant que si haguessis i que eren de pollastre m'ho hagués cregut, i si haguessis i que eren de formatge també, perquè, diguem-ne, el gust era molt allò sui generis. La croqueta és una d'aquelles coses que pot ser o de lo més excels o de lo més... d'aquella qualitat ínfima que deia Josep Pla, no?
Jo quan vaig a un restaurant, que és la meva primera vegada que hi vaig, el primer que dic és, en comptes de porta'm unes olives, porta'm una croqueta, sisplau. I si és bona, dic, aquí menjarem bé.
I si no, dius, mira, saps què?
Si no,
que tinc mal de ventre
i me'n vaig. I si no, demanaré una altra cosa més senzilla, però no em gastaré els calés aquí.
Mm-hmm. Mira, una cosa important. Hem parlat dels peixos plans,
sí.
Sobretot... Turbó, Rom i Sant Pere, ens deixem el senyor Llenguado, que el senyor Llenguado sempre té els seus adeptes, no? Jo sempre dic que és el peix dels nens i de la gent gran, però és que el Llenguado bo...
Si és un Llenguado a partir de 700-800 grams, que costa molt de trobar, jo sempre el compro, sempre.
Clar.
Perquè és espectacular a la brasa.
Mm. Clar, tu com has viscut?
Al final, perdona, el Llenguado, o sigui... Nosaltres tenim aquí el rèmol, i el rèmol és una varietat que és com el rodaballo i el Llenguado.
Uh-huh.
O sigui, és un híbrid, a mi m'encanta.
Sí. Sí, és veritat.
I per això dic que el Llenguado, un bon Llenguado gran, és espectacular.
Uh-huh. Tu que aquí fas molts plats, diguem-ne allò, el temple del producte, que vol dir que si el producte és tan bo, tampoc cal fer-li gaire cosa, però evidentment hi ha d'haver-hi tècnica, hi ha d'haver-hi respecte per aquest producte... Com heu viscut aquí la Bonaigua, que sempre, diguem-ne, heu tingut un tall per una banda clàssic, perquè hi ha gent que us ve a demanar aquell peix d'aquella determinada manera, però també aquesta innovació de la cuina, i quan dic innovació, no em refereixo que hagis d'inventar un plat, sinó, per exemple, a tendències, no? La tendència que hi ha hagut els últims anys amb el peix cru, amb el ceviche, per exemple.
Uh-huh.
Tu això, com ho has viscut aquí a la Bonaigua?
Jo he fet plats, hem fet plats nosaltres de peix cru, sobretot la gamba. Si és bona gamba, hem fet el crudo de gamba, que és molt típic de Sicília. Un plat d'entrant que és el crudo de peix, que no només és gamba, és gamba, és llobarro, és el producte fresc que tinguin. I la veritat que a la gent li encanta. O sigui, no hi ha millor manera...
El què? Com és això, el crudo, de gamba?
Agafes la gamba, la peles, li treus el que és el
conducte aquell.
El conducte... I l'alinyem amb una miqueta d'oli, sal, pebre, ratlladura de llima. I l'acompanyem doncs, amb una miqueta de mango avió, torradetes... És que ja està.
M'agrada quan dius això, mango avió, perquè ja sembla que sigui una veritat, no? El mango de la veritat avió. No, són els mangos que venen amb avió,
exacte,
per tant vol
sí.
Dir que...
Sí, perdona, és que nosaltres
clar,
ho diem així.
Clar, mango avió, no?
Sempre que fem comanda és mango avió, que és el bo.
Bueno, clar, és que el preu és molt diferent.
Molt, molt diferent.
El mango
també.
D'avió que el mango que ve en vaixell, no?
Exacte, sí.
Vull dir, clar, el preu del tiquet suposo que...
Una miqueta
del seient és diferent. Escolta, parlàvem això que dèiem del peix cru.
Sí.
Per tu, quins són els millors peixos per menjar crus?
Ens agrada molt fer el salmonete, el roger.
El moll, que dieu vosaltres.
Exacte, però molt. El que passa que el supletegem una miqueta per la part de la pell, que fa molta gent això, però és espectacular. Després, el llobarro salvatge, la gamba, l'escamarlà cru, és que canvia totalment el sabor. La dolçor que té la carn no té res a veure que si el cuinem.
Clar. Ara que dius això del Roger, mira, precisament aquí amb en Roger Ortuño, tastant els peixos japonesos, hi ha aquesta tècnica japonesa que amb un peix molt semblant al Roger l'agafen i amb les escates i tot li escalden d'oli pel damunt ben roent, que les escates allò surten una mica, diguem-ne, de la part de la pell i et donen una textura brutal en el peix. Que això és una d'aquelles coses que, clar, que aquí no ho hem treballat, no? Això de,
aquí jo vaig veure per primera vegada per Martín Berasategui, té un plat que agafa el roger, les escates, les posa una mica en punta cap a dalt i li tira oli galent. Però va ser la primera vegada que ho vaig veure aquí. Aquí no estem acostumats a veure això.
Clar, nosaltres aquí, ara tu dius ceviche, i clar, de ceviche és com ens passa també una miqueta com les croquetes, eh? N'hi ha de moltes qualitats. Clar, no és el mateix un ceviche d'un peix insuls o d'un peix tou que un ceviche d'un corball bo o d'un tèntol, no? O una orada o un llobarro.
Evidentment, però això és com qualsevol recepta.
I per què creus tu que, per exemple, hi han peixos que estiguin tan de moda i, en canvi, espècies que no acaben d'això? I, per exemple, altres indrets, ara, per exemple, vèiem amb els japonesos un peix com el congre, que per ells és una cosa especial, o, per exemple, mira, l'anguila, no? I, en canvi, costa molt trobar-te un plat de congre en un restaurant com per exemple, el teu, aquí a la Bonaigua.
Bueno, sí, a veure, nosaltres abans el treballàvem per al menú, també per la qualitat, el gust del peix. A mi particularment no m'agrada molt.
No t'agrada el congre?
A mi no gaire, no gaire.
A mi em suquet, tu, aquelles patates.
Sí, no?
Sí, home.
Jo prefereixo un suquet d'escórpora.
Home, clar, sí, mira el punyetero, clar.
Bueno, estem parlant de producte, no?
Sí, estem parlant de producte. Sí, per cert, la família de les escòrpores, no? Escòrpores, cap roig, etc. O, per exemple, la lluerna, són aquells peixos senyors per fer un suquet. També hi ha una cosa important, que aquests peixos durs, quan no fas un suquet, és a dir, la cocció sigui planxa, sigui brasa, o sigui, per exemple, al forn, s'ha de controlar molt bé, no? Com ho fas, això, per tenir tants peixos diferents, amb tantes textures diferents, i que tothom tot quedi al seu punt?
Al final és haver-los cuinat moltes vegades. Has Clar. De cremar algun, has de cremar algun, i se t'ha de passar algun per aprendre, però al final ja en coneixem. Aquest, el rodaballo, en comptes de 5 minuts per banda, doncs té 3. L'escòrpora, doncs tindrà, és més gruixuda, tindrà 8. Això és depèn, ja un cuiner ho ha de saber. Ha de tindre aquesta sensibilitat.
Vinga, va, ja. Mira, avui ens hem portat bé, que mentre hem anat xerrant aquí amb una miqueta més de 20 minutets, hem anat netejant els peixos, i ara ens estan arribant aquí aquestes croquetes.
Sí.
I aquestes patates braves que fan una pinta. Hi ha una cosa que encara no he vist, clar, de fet estem a principis de novembre i hem d'esperar potser una miqueta més, que vingui una miqueta més el fred, o aquestes mimbes de gener, no?, per tastar aquestes apreciades garotes. Tu ets de garota? T'agrada la garota?
Sí. Més la meva dona, però jo, a mi m'encanten també. Sobretot una bona pasta, però crues també.
La pasta amb garotes?
Home, i tant.
Hosti, tu.
Plato sagrado de la cuina
siciliana. No? Clar, però tu aquí tens una mica... Tenim les garotes com se les mengen a tota la zona, diguem-ne, del Baix Empordà, que és amb un tall de botifarra negra, amb un bon tall de pa i un porró de vi o d'escumós, i en canvi tu aquí... Clar, també, clar, el fet de, diguem-ne, de que la teva parella, la teva dona, sigui de Sicília, fa que t'aporti molta personalitat i que et vagi incorporant plats?
I tant. Bueno, ella és la cap de cuina, amb mi, i hi ha molta, molta influència italiana, siciliana, sobretot de tècnica. Al final, la cuina italiana i d'aquí, les que són bones, s'assemblen una miqueta, en quant al producte, en quant a les tècniques, però bueno, allà sí que és veritat que són els número 1 amb el producte, la matèria prima bona. Et foten uns plats que aquí encara no... Bueno, no ho vull dir en veu alta, però t'ho trobes a tots els llocs. Aquí costa trobar.
Bueno, perquè també la cuina italiana, que també és una cuina molt de producte i molt de sentiment, també és una cuina, diguem-ne, de concepte senzill, que senzill no vull dir simple. És
sí,
a dir...
però que està instaurat al cervell de tothom.
Ah, exacte.
Això és molt important. Aquí sí, no. Sí. Aquí no tothom té instaurades les nostres receptes típiques d'aquí, portar les receptes catalanes o les receptes de València per tot el món. Això no ho fem nosaltres. Itàlia sí que ho fa, és la diferència.
Sí, és veritat.
Perquè tu vas a qualsevol lloc, aquí mateix hi ha una carbonara i hi ha una cacio e pepe. És veritat o no?
Carbonara amb nata, no?
Bueno, i... és veritat, això sí.
Clar, clar.
I bacon. Ja, amb nata i bacon i ceba.
Víctor Pardo, cap de cuina del restaurant La Bonaigua, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que hem tingut, d'aquesta reflexió mentre anàvem netejant peixos, perquè moltes vegades és allò que diem que, mira, hem fet una cosa avui important, i és que hem parlat una miqueta d'un repàs de tots els peixos i no hem parlat d'un dels més consumits, el rap.
Tens tota la raó. Però nosaltres tenim un plat que és el rap en tempura.
Rap en tempura.
I maionesa de sobrassada de Cal Rovira.
Home, això ja, bueno, pleguem
ja. Això no t'ho he dit.
Mira, fem una cosa. Com ho has dit allò, Pepe, unes croquetes?
El Pinder.
El Pinder.
El Pinder, un cac.
Pinder,
unes croquetes, una brava i un rap.
Clar, mira, ara arriben
les braves i les croquetes.
Víctor, moltes, moltíssimes, moltíssimes gràcies. I ara anem a tastar aquestes croquetes. En Dani Jiménez està fent una cara aquí, pobra.
Ara les tastaré. Em mola o no? Uf.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Us ho heu acabat tot el programa? Així, avui sense ossos, tot amb la seva guarnició. Per acabar, una frase del gran Ferran Adrià que diu: la cuina és multisensorial. A l'instant en què tastes un plat, la informació que t'arriba al cervell és impressionant. Esperem que us ho hagi passat bé i que ens tornem a trobar aquí. Si tot va bé, home, doncs ja ho veieu, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender. Fighting, fighting, fighting.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.